Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Rússia demanarà una reunió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per parlar de les fuites dels gasoductes Nord Stream 1 i 2. El portaveu del Kremlin acaba de dir que és estúpid i absurd assenyalar Moscou. Diu que el gas que s'està perdent costa molts diners i que cal determinar les causes de les fuites i si va haver una explosió o no. La resposta del Kremlin arriba després que Brussel·les hagi avisat que respondrà amb fermesa el que qualifica de sabotatges. Josep Borrell ha demanat una investigació a fons, però té clar que les tres fuites no són cap coincidència. Per analitzar aquestes diverses hipòtesis que hi ha al voltant d'aquestes fuites, saludem l'enginyer tècnic en electricitat, investigador i activista de l'Observatori del Deute en la Globalització, l'Alfons Pérez. Alfons, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I per situar els oients, Mònica Floquet, explica'ns exactament la pel·lícula dels fets. Quan on ens hem de remuntar?
Sí, el que ha passat és que hi ha hagut aquestes tres fuites que comentaves, Toni, gairebé simultànies, als gasoductes Nord Stream 1 i 2. La nit de dissabte a diumenge es van observar dues fuites al Nord Stream 1 i la nit de diumenge a dilluns se'n va detectar una al 2. El que no sabem són les causes que han provocat aquestes fuites, tot i que són majoria les veus que apunten a un sabotatge. El Nord Stream 1 va entrar en funcionament el 2011 amb una capacitat de 55.000 milions de metres cúbics de gas a l'any i va interrompre els subministraments fa unes setmanes després que Rússia legués una fuita d'oli en la única estació compressora russa que encara quedava operativa. El Nord Stream 2 mai ha entrat en funcionament perquè Alemanya va aturar el procés d'autorització quan Moscou va reconèixer les autoproclamades repúbliques populars del Donbass. Tot i no funcionar, però, aquesta infraestructura es va omplir de gas i, per tant, s'està perdent gas.
Doncs de gas i d'aquestes d'aquestes dues connexions vitals per a Europa, el Nord Stream 1 i 2, en parlem, com dèiem, amb un expert en la matèria. Sabem on es van registrar aquestes fugues, concretament?
Les fugues són al voltant, o sigui, properes a la costa de Suècia i de Polònia, sí? Una mica cap al final del Nord Stream 1 i del Nord Stream 2.
I es pot especular amb la causa d'aquestes fugues? És a dir, tant el govern noruec com, per exemple, Josep Borrell apunten que no són coincidència, que no són fruit de l'atzar, que ha estat un sabotatge?
Es pot dir que és un dany sense precedents, no? Tres fuites en grans gasoductes, aquests de 55.000 metres cúbics de gas, les artèries més grans de gas que porten a Europa, és molt complicat, no? És un cúmul de casualitats, no? I llavors sembla que, clar, és pensar que han estat realment deliberades, no? Llavors aquí és quan parlem de sabotatge, però parlem de qui, no? Qui ha estat qui ha sabotejat aquests gasoductes.
Ara en parlem de qui té més números per haver sabotejat aquests gasoductes. El que està passant ara és que s'està alliberant, com fa un moment ens explicava Mònica Folquet, gas natural al mar. Se sap quines quantitats estan sortint?
Realment no, però la veritat és que no hi circula gas per aquests gasoductes. El que passa que aquests gasoductes estan posats a una certa pressió, no, perquè precisament el mar no se'ls carregui. Llavors aquest gasoducte és 105 bars, que us contenen molt de gas. Aquest gas que és metà s'està alliberant i té uns impactes ambientals, però també climàtics. Cal recordar que el metà és un gas amb efecte hivernacle molt fort. No? Els primers 20 anys té una repercussió climàtica molt forta i, per tant, el gas que s'alliberi té també repercussió en el canvi climàtic.
I en l'ecosistema, quina afectació tindria aquest alliberament d'aquest gas, d'aquest metà?
Bueno, segurament els equilibris del mar i oceànics es veuran alterats per aquesta injecció massiva de gas metà.
I aquest gas no es dilueix amb l'aigua, no queda diluït?
Sí, queda diluït, però igualment la concentració, sobretot al voltant de les zones d'afectació, serà molt alta i, per tant, la biota marina sortirà afectada.
Sempre s'ha dit que l'aposta pel gas sempre era la més segura i neta. Clar, ara ens genera la hipòtesi de primer, ara hem d'esperar que s'alliberi tot el gas de la canalització, no? Perquè, clar, si està tallat el gas, és el gas que hi ha a la canalització, el que ha d'acabar de sortir.
Segurament potser hi ha alguna espita, alguna clau per tallar el tram per poder-hi actuar, però és una operació molt complicada, a 200 metres de profunditat. Evidentment hi ha plans d'actuació per fer aquest tipus de coses, però té una complexitat tècnica bastant alta.
Aquesta canonada que sortia, diguéssim, de Rússia, no?, que anava per sota l'aigua...
Sí, al mar Bàltic i arriba a Greifswald, que és una zona del que, la que dèiem l'antiga Alemanya de l'Est.
I parlem de les dues, de la que va funcionar, el Nord Stream 1, i de la segona, que estava per entrar en funcionament i no va acabar de funcionar, no?
Això mateix, per això del tema de les casualitats, massa casualitats per dues artèries gasistes.
I ara anirem amb Mònica Folquet, amb el paper de senyora Fletcher, que anirem a veure exactament... Bueno, qui pot tenir més interès a sabotejar aquests conductes de gas?
Tot i que abans, si em permets, Toni, ara ell parlava de les dificultats de reparar això, i la pregunta és si triguen gaire a reparar-ho, l'aigua del mar farà malbé aquesta canonada? És a dir, pot quedar inutilitzada?
L'aigua del mar ja està segurament actuant sobre la canonada per aquesta afectació. Però, bueno, hi ha d'haver plans per poder, no?, solucionar. El que passa que és un fet que no té massa precedents en gasoductes marins, perquè sí que és veritat que en els de superfície hi ha hagut sabotatges, sobretot a Algèria hi ha hagut diverses situacions així, també a Qatar, però de submarins, en la història recent, jo no en conec.
El Kremlin, ara dèiem que ha demanat una reunió, una sessió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, ha qualificat d'absurdes les acusacions que apunten a Rússia com qui estaria al darrere d'aquest sabotatge, i de fet Rússia el que demana és participar en aquesta investigació. Per tu tindria algun sentit que Rússia es carregués el Nord Stream 1, que és el que funcionava, tot i que ara estava... aturat perquè així ho havia decidit el Kremlin, té cap sentit que Rússia faci malbé l'única via de pressió que té sobre Alemanya en el context de que estem ara de la guerra?
Sí, jo ho resumiria com en una frase, no? Per què fer forats si tens la clau de pas? Vull dir que Rússia ha utilitzat la clau de pas quan ha volgut, el 2006 amb Ucraïna, el 2009 amb Ucraïna, ara l'estava utilitzant contra la Unió Europea, i per tant això és com tancar-se la possibilitat d'on reobrir en el futur. I aquests gasoductes, recordem-ho, són de capital europeu i de capital rus, és a dir que Rússia també ha pagat aquests gasoductes, i el que circula sempre és gas, però també són euros o rublos o diners, i tancar-se en aquesta possibilitat futura a mi em sembla com bastant complicat. És veritat que no estic en el cap de Putin, no sé què pot pensar, però és veritat que si té la clau de pas, o sigui, té la força de tancar el gas, perquè fer forats sobre un gasoducte, no? I això, no?
Aquesta és una molt bona reflexió, no? Quina necessitat tens de, en fi, de sabotejar d'aquesta manera amb aquests forats la canalització d'aquests conductes quan tu tens la clau de pas?
Es diria que ell, a partir d'aquí, la Federació Russa podria excusar el que no passés gas per allà, no? Vull dir que no té la possibilitat perquè està sabotejat, però el diferencial de guany de la reputació de Putin per fer això en la situació que ja està és molt petita. Per tant, el que porta a pensar és que realment s'ha d'investigar què ha passat aquí, no?
Avui, si us sembla, escoltem un tall de veu del president dels Estats Units, Joe Biden, que és del 7 de febrer passat.
Aquest que s'ha fet viral.
Que s'ha fet viral avui arreu.
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2.
Biden diu, si Rússia envaeix Ucraïna, acabarem amb el Nord Stream 2.
Exactly. Since the project and control of the project is within Germany's control.
We will
I la periodista li pregunta, però com s'ho farà si el projecte està controlat per Alemanya? I Biden li respon, li prometo que serem capaços de fer-ho. Quan escoltem aquestes declaracions, què li ve al cap al senyor Alfons Pérez?
Bueno, són premonitòries, i crec que el que situa és que, diguéssim, que dintre la guerra hi ha moltes dimensions, no? I una dimensió és la guerra energètica, i és veritat que en l'aspecte comercial els Estats Units és el que ha estat més beneficiat fins ara, no? De la guerra entre Ucraïna i Rússia. i que el fet de que aquests dos gasoductes no estiguin en servei, també torno a dir, des de la dimensió comercial, a qui més beneficia és als Estats Units.
Per fer un sabotatge d'aquestes característiques, tenint en compte la profunditat, etc., es deu requerir eines avançades. Si, això podria estar en mans de qualsevol grup, doncs no sé, un grup terrorista, és a dir, o qui hem de mirar més amunt?
Això formaria part de la investigació. És veritat que uns gasoductes que estan a 200 metres de profunditat, dels quals hi ha un seguiment molt clar de les pressions... clar, un segura que hi ha una certa capacitat tecnològica i de precisió per fer aquest tipus de sabotatge i per tant no és un grup d'activistes que s'ajunten, no? I en un dia decideixen fer això. Si això és un exèrcit nacional o si és un grup terrorista o un grup de sabotatge molt ben organitzat, això és el que formarà part de la investigació.
Avui l'Autoritat de Seguretat del Petroli de Noruega ha instat a les companyies petrolieres a estar atentes als drons no identificats que sobrevolin a prop de plataformes de gas i de petroli per evitar possibles atacs. És exagerat, això?
Bueno, forma una mica part de la retòrica de la guerra. Llavors, cada episodi obre noves retòriques. Ara, per exemple, hi haurà com una mirada molt forta cap a les infraestructures de gas, de petroli, tot el que serveix a la seguretat energètica de la Unió Europea. Però val a dir, també, que la seguretat energètica de la Unió Europea no es veu tan afectada per aquest sabotatge, perquè ja s'estava preparant això del Winter is Coming, s'estava preparant tota la política i totes les mesures de restricció i de racionament, precisament perquè aquest hivern no havien de tenir el gas que circula, per aquest, sobretot a Alemanya, que circulava per aquests dos gasoductes. Per tant, per mi l'escenari ara mateix no és tan diferent. Sí? És un escenari, evidentment, d'escalada en la retòrica de conflicte, però no en termes de seguretat energètica.
És el que li anava a preguntar, no? Quin paper tenien ara aquests dos gasoductes, tant el Nord Stream 1 com el 2, perquè un no funcionava i l'altre, Rússia havia tallat l'aixeta, per tant, no tenien un paper i amb el que diu vostè, no? Aquesta previsió de que el que venia doncs ja s'havia buscat altres alternatives, fins i tot el canceller alemany va estar a Aràbia Saudí, va anar a negociar gas pel seu país, és a dir que no acabem d'entendre no s'acaba d'entendre el perquè d'aquest sabotatge, no? No sé quin pot sortir més beneficiat, perquè al final qui ho ha fet ha buscat un sabotatge. També hi ha una tesi que avui circula i és que sabotejant aquest gasoducte és a dir, els països afectats serien més beligerants amb Rússia i aleshores Putin encara tindria més arguments per dir que té en contra seva a l'OTAN i als països de l'OTAN, cosa que crec que a dia d'avui, si fa no fa, estem igual. Vull dir, no li cal aquest sabotatge, no?
Una mica el que comentava abans, que els diferencials de guany per fer això no són massa. No?
Però als Estats Units, creieu que o sigui, pot buscar com, bueno, aquestes declaracions de Biden, no? Que està avantatge pel que fa, perquè això que comentava vostè, comentàvem aquest matí, de moment als Estats Units és qui està fent aquí allò que se'n diu la primera pela, no? Amb tota aquesta guerra entre Rússia i Ucraïna.
Sí, efectivament, va firmar un memoràndum d'entesa i està exportant molt de gas cap a Europa, però també val a dir que aquesta proposta ja hi era. El que passa és que s'ha accelerat per el fet de la guerra. Però ja hi havia unes relacions gasístiques molt fluides entre Europa i Estats Units. El que passa és que, clar, evidentment, amb l'excusa ara mateix, no?, de la guerra, doncs s'ha accelerat tot aquest procés amb nous contractes de 50 BCMs l'any, bueno, unes quantitats molt grans de gas que, per cert, gas que s'extrau als Estats Units a través de la tècnica del fracking, que va ser com prohibida a Catalunya per als seus impactes ambientals i socials.
I aquest gas és el que es porta en vaixells, que ara no parlem de gasoductes, tot i que tal com estan les coses, vés a saber si al final no.
Es liquefacta, o sigui, se'l fa líquid, se'l baixa de 600 vegades de volum, se'l posa en vaixells mataners que tenen una capacitat molt gran i aquests venen cap a les costes europees. Llavors, l'estat espanyol té una gran capacitat de regasificació, d'importació de gas, perquè té 6 regasificadores. Llavors, aquest gas... Després,
Espanya?
Sí, i Barcelona, especialment. Barcelona és un gran hub gasístic.
Barcelona o Tarragona?
No, Barcelona. Tarragona per al petroli, Barcelona per al gas.
Això és interessant. Per tant, Barcelona té un paper fonamental,
sí.
Seria un lloc estratègic.
Sí, perquè té una capacitat molt gran de rebre aquests vaixells de gas. I si em deixeu dir una cosa,
sí, home,
aquestes infraestructures, ara es diu, no?, que l'estat espanyol té també com una posició molt diferent, perquè té molta capacitat d'importar gas de molts llocs, però aquestes infraestructures es van construir en el moment d'una bombolla d'infraestructures de gas, que l'any 2000, 2002, 2006, 2008, que aquestes factures, o sigui, aquestes infraestructures han estat pagades a través de les nostres factures del gas en moments on s'utilitzava molt poc. És a dir, han estat ocioses durant molts anys i nosaltres les hem pagat a través de les nostres factures del gas. Allò que diuen el sistema gasista. Sí, sí, el sistema gasista el suporta nosaltres. Sí. Els sabotatges són els gasoductes, però també les nostres factures. I ara, totes aquestes infraestructures que han estat ocioses durant més d'una dècada, ara sí es posen en funcionament. Però cal fer una mica de mirada enrere. És igual que el tema de la guerra amb Ucraïna, no?, que és un fotograma, però el fotograma porta a una pel·lícula molt, molt més llarga, que és des de l'any 2014 tota la política de seguretat energètica de la Unió Europea. Vull dir que una altra vegada, no?, ara estem mirant aquest focus mediàtic, però que el tema del gas ha estat central a Europa durant molts anys i a l'estat espanyol també.
I aquesta gran infraestructura que tenim a Barcelona per tractar, o com li ha dit vostè,
regasificar
es va fer d'aquestes dimensions pensant en el gas que venia d'Algèria, o quin era l'objectiu de fer aquesta gran instal·lació que, com vostè deia, ha estat ociosa durant molts anys? O sigui, per què es va fer aquesta gran macroinfraestructura? Amb quin objectiu futur?
Bueno, era el moment d'Espanya va bien o Espanya va molt bé.
Llavors, era aquell moment de a posar musculatura.
Les previsions i totes les... Hi ha uns informes molt bons de la Comissió Nacional de l'Energia on tots els gràfics pujaven, no? O sigui, que el consum d'energia havia de pujar, el consum de gas havia de pujar i, per tant, havíem d'augmentar la nostra capacitat d'importar per això de la seguretat energètica també de l'estat espanyol. D'Algèria teníem, ara ja no, però teníem dos gasoductes de connexió i, bàsicament, aquí el gas entra de Nigèria, de Qatar, de Trinidad i Tobago, d'altres països.
Però per on entra? Per quins gasoductes? Perquè hi ha un que està...
Per vaixell entra d'aquests països, de Qatar...
Tots aquests per vaixell. Per tant, aquests vaixells que veiem aquí parats, que estan esperant a...
Sí, es poden seguir tots.
Són els que ens porten gas, la gran majoria.
No, i dels gasoductes, però els gasoductes venen des d'Algèria, un entra per Tarifa i l'altre entra per Almeria. Passa que el que ara entra des de les zones d'extracció...
Perdoni, i d'Almeria i Tarifa també hi ha aquesta...
No, aquests són gasoductes. Des de la zona del Sahara, de Hasi Ramel, d'una zona del centre del Sahara que nosaltres vam visitar el 2015, surten els gasoductes, un va directe cap a Almeria, l'altre passa per al Marroc, que és el que s'ha parat, per això de que ara les relacions són difícils, i entra per Tarifa. I aquests dos es connecten a la xarxa nacional. Per tant, el gas d'Algèria...
No es tracta, el gas d'Algèria, amb el que vostè, va directe.
Això mateix. Entren alguns vaixells d'Algèria.
Però no cal tractar-lo.
No, cal tractar-lo, però principalment és per gasoducte que entra des d'Algèria. Sí. És, o sigui, o entra per gasoducte o entra per
vaixell. Però aquest que entra per gasoducte s'ha de tractar d'alguna manera, d'anar amb alguna planta o no?
S'ha de filtrar, s'ha de pressurar...
No és la planta que tenim... No. Per tant, tots aquests dipòsits que veiem quan anem amb l'avió, que anem a l'aeroport del Prat, tots aquests dipòsits, és això.
Sí. Quan s'hi veu Enagas, no?
Sí,
és l'empresa que...
Pots veure Titan Lux i Enagas.
Això mateix.
Les coses que veus a la terra.
Jo volia preguntar-li, avui hem vist que Macron ha fet com un gir en la seva posició en relació al MidCat, és a dir, va dir que ni parlar-ne, que era un tema que estava tancat, diguéssim, i avui no, diu que ells mantenen les converses i que estan disposats tècnicament a avaluar si això pot tirar endavant o no. És també fruit de tot aquest context? Què ha passat aquí, no?
Va graduant la seva opinió sobre el MIT, que el MIT, que també és una infraestructura des de l'any 2012, s'ha ressuscitat dues vegades, s'ha aturat dues vegades, i en Macron ha de protegir la seva indústria, sobretot la nuclear, no? Areva, l'empresa nacional, però també internacional de serveis nuclears, i va ponderant, que jo crec que va ponderant la seva opinió segons el que surt com a notícia, i també per mesurar les seves capacitats de negociació, no? Perquè, evidentment, el MidCat té uns costos que els pot assumir la part pública de la Unió Europea, o els poden assumir els estats, o els poden assumir empreses, no? I jo crec que estan en les negociacions constants, o sigui, ponderant en la negociació de si realment aquest gasoducte s'ha de fer o no s'ha de fer. Que per nosaltres no s'ha de fer, val a dir, eh?
Marta.
Abans parlàvem de les possibles...
Bueno, un moment, per què no s'ha de fer? Sí.
Perquè és inútil...
Ho dic perquè aquí, per exemple, Pedro Sánchez té molt d'interès, Alemanya també té interès, i es parla de que això seria, aquest gasoducte, el MidCat, seria pensant amb el hidrogen verd.
Sí, hidrogen en verd que només podrà circular al voltant d'un 10% perquè es porta molt, molt malament amb l'acer. O sigui, hi ha el sabotatge, però l'hidrogen també és un sabotejador de l'acer, perquè això el corroeix molt, molt ràpidament. Per tant, el que es parla és d'un blending, de fer un mix entre portar gas natural i portar una mica d'hidrogen que pugui circular per aquest gasoducte. Però una altra vegada, una concentració molt una infraestructura molt gran, amb uns impactes al territori, una concentració molt gran també d'inversions, molts calés que costen, i moltes vegades de diner públic, i que estem en un moment d'emergència climàtica i que les infraestructures fòssils s'han de rodir a la mínima expressió. El que hem de parlar és començar a parlar dels usos de l'energia, i tot sobre els usos de l'energia podrem determinar quanta energia necessitem i per fer què. Però si comencem a construir aquest tipus de gasoductes, aquest és un, n'hi ha d'altres propostes, també de connexió amb Itàlia i d'altres que ja s'han fet. Tornarem una mica al mateix, a no situar-nos en aquesta situació d'emergència climàtica que requereix un altre tipus de projectes.
Abans parlàvem de les hipòtesis sobre què hauria pogut passar amb aquestes fuites, i hi ha un fet que crida l'atenció, que és que tot això va passar el mateix dia que s'estrenava el gasoducte entre Noruega i Polònia, que es diu Baltic Pipe. Això podria tenir alguna cosa a veure? Que el mateix dia que s'estrena aquest gasoducte hi hagi aquestes fuites en els Nord Stream 1 i 2?
Home, seria molt, molt pensar que tenen una relació directa, no sé, no et sabria dir. És veritat que tothom utilitza la seva oportunitat, però bueno, aquest és el dia abans, o sigui, que els projectes de gasoductes estan sorgint, o sigui, hi ha molta proposta, molts de nous projectes, i sobre la relació directa entre una cosa i una altra jo no m'atreveixo a dir si té una relació causal.
Sí. Si li demanessin que ens fes una previsió d'aquest hivern, perquè l'han pintat negríssim, a dia d'avui, perquè Alemanya diu que té prou reserves, no sé com les té Espanya, és a dir, quin panorama tenim de reserves i on està aquest gas de que reserva, on es guarda?
Mira, els magatzems de gas ara mateix estan a un nivell bastant alt, no? Hi havia una previsió del 80%, llavors... poden subministrar gas en cas de que, bueno, que arribi l'hivern, però compte en si hi ha un pic molt fort de demanda de gas en algun moment, és a dir, si ve una gota freda. Si ve una gota freda, el subministrament amb els magatzems no hi ha prou. Llavors has d'anar als mercats internacionals, comprar més gas de Qatar, de Trinidad i Tobago, de Nigèria, i els preus són molt alts. Aquesta és una realitat que podem enfrontar. I la mateixa realitat és que no només depèn de la meteorologia a Europa, depèn de la meteorologia a tot el món, perquè si Japó fa molt de fred, també demandarà dels mercats internacionals gas. I, per tant, nosaltres no tenim la mateixa capacitat de demandar-los, sabeu? Estem parlant d'uns combustibles que són limitats també en la seva extracció, és a dir, que no és infinit, això. Aquesta és una cosa. I nosaltres plantegem com tres escenaris. L'escenari de preus alts està garantit. O sigui, l'escenari de preus alts de l'energia, malauradament, està garantit. Després, potser, hi ha polítiques públiques que podran aturar, més o menys. Però anirem de preus alts a preus molt alts. Això segur.
Això ara, l'hivern.
Aquest hivern. Això està més que garantit. El segon és el racionament, no? Que ja s'estan plantejant mesures de racionament, que és a dir, que al final hauràs de determinar qui pot consumir o no i en quin moment.
Tot i que a dia d'avui ningú vol parlar de racionament. O sigui, és com un tema tabú, no? És a dir, temperatures de... O sigui, t'ho estan dient, però no t'ho diuen, no? La temperatura a l'aire condicionat a tants graus, la temperatura de la calefacció, és a dir, dona aquesta sensació que, per exemple, les botigues de grans superfícies amb les portes tancades, és com una manera encoberta de dir-te que comença el racionament. Podria haver-hi racionament?
Podria haver-hi racionament. De fet, s'ha activat un mecanisme en el sistema elèctric que es diu la interrompibilitat, que vol dir que a les empreses els hi poden dir, a les electrointensives, les que consumeixen molta energia, els hi poden dir en 15 minuts que tallin la seva producció i seran indemnitzades. Això va sortir fa una setmana. És un mecanisme que ha existit durant molt de temps, però no ha funcionat massa. És a dir, que bàsicament ha sigut com una mena de subvenció encoberta a les empreses electrointensives, però que ara s'ha tornat a activar. Per què? Perquè preveuen que pot passar. I és evident que s'intentarà al màxim no deixar, diguéssim, la població desproveïda. Però també és veritat el que deies, no?, que es llencen molts missatges perquè ja t'apanyis. Ara, el millor racionament serà el preu i, malauradament, afectarà més a la gent que, no?, que ja pateix pobresa energètica. Clar. La patirà de manera més punyent aquest hivern.
Aleshores, em deia...
Preus alts, racionament,
possible racionament...
I la tercera, que és la més fotuda, és el tall de subministrament. Que per alguna... Això que us deien, per una gota freda freda o molt, molt fort, hi hagués un tall de subministrament. No sé si recordeu que es parlava del possible tall de l'electricitat, ara farà, no sé, sí, uns quants mesos, deia, no,
home, fa un any, hi havia plans de subsistència a casa de la gran apagada, que hi havia
Àustria,
fins i tot... Exacte, no això estar. Què? Això, que després
aquest és un escenari que ara mateix està lluny, i sobretot està lluny a l'estat espanyol. Però no és un escenari descartable, perquè els sistemes elèctrics, sobretot el sistema elèctric, és un sistema sensible, que té una complexitat molt alta, i quan per exemple el gas que serveix o les centrals de cicle combinat que serveixen una mica d'estabilitzadores no tinguin aquest combustible, doncs poden passar coses. I crec que s'han d'anar enfrontant aquestes tres realitats. Per exemple, en Javier Blas, que és un analista de Bloomberg, diu... Aquest hivern el passarem, però compte, perquè l'altre hivern, i perdoneu per donar males notícies, però si ara, per exemple, els magatzems de gas es buiden, triguen molt en tornar-se a omplir en tot l'estiu, i enfrontar el proper hivern també serà un repte. Llavors, que el tema energètic serà important, vital i central a la Unió Europea i als seus estats membres durant un parell, tres d'anys, i si no, molt més, això està pràcticament garantit.
Per tant, i tornant a l'inici de la conversa, n'estic pensant. Per què s'ha sabotejat aquests dos gasoductes? Bueno, tornant a l'origen, quin surt beneficiat amb tot això? Aquesta és la pregunta, no?
Ho
sabem.
Torno a dir perquè, clar, comercialment, el que puc afirmar és que comercialment els Estats Units surt beneficiada. Segurament geopolíticament també, en el seu posicionament. Sempre s'ha oposat, es va oposar al Nord Stream 1 i es va oposar al Nord Stream 2 i de manera molt clara. Per què? Perquè representava una unió soldada, que els gasoductes no és una infraestructura, només és una unió soldada de relacions entre territoris. I soldava les relacions entre Rússia i Alemanya, d'interès mutu. Un venia gas i l'altre comprava gas barat rus per la seva potència exportadora. O sigui que era de benefici mutu. I, evidentment, els Estats Units s'hi oposaven directament. Per tant, el fet de que no es pugui passar gas per al Nord Stream li dona un benefici comercial clar, no?, comparatiu, i després un benefici també geopolític. Ara bé, això no vol dir que ho hagin fet.
Molt interessant aquesta conversa amb l'Alfons Pérez. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. És qüestió d'anar estalviant energia, no sé com. Ens haurem de comprar uns jerseis, diguéssim, d'aquests...
Comprar espelmes.
Sí. No, espelmes també estan fetes amb petroli, no? Per tant, no seria millor espelmes, no. Qüestió d'anar amb jerseis per casa. Alfons Pérez, moltíssimes gràcies. Enginyer tècnic en electricitat, investigador i activista a l'Observatori del Deute en la Globalització. Farem una pausa de 4 minuts i saludarem a Guillem Estadella, que el tenim al carrer, copsant l'opinió ara mateix de si la gent està més preocupada per el casament de Tamara Carles, la qüestió de distreure la gent. Tamara Falcó o el trencament del govern de Catalunya. No sé ara mateix què preocupa més a la ciutadania, o potser que no tinguem gas aquest hivern. Potser jo crec que és la tercera la que preocupa més. Però bé, ara sortirem al carrer i en sortirem de dubtes. Ara tornem.
Versió RAC 1.